Camí de les 10 del matí, passen 8 minuts a 2:15. A aquesta hora, com cada dia, obrim la secció temàtics. I avui dijous ens anem una altra vegada cap al Parc de Collserola, aquesta vegada per conèixer una tasca de neteja del bosc i mantenir en bona sal les franges de protecció d'incendis d'aquest parc natural. Parlem del pasturatge, l'ús de ramats, ovelles i cabres per realitzar aquest manteniment d'aquesta zona forestal. Per això ens acompanya des dels estudis de Cuga.cat el tècnic del Servei de Medi Ambient Natural del Consorci de Collserola, en Joan Vilamú. Joan, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com anem?
Molt bé.
Bé, no? Avui s'ha remullat, una mica el territori, el terreny.
Sí, sí, ja tocava.
I això suposo que va molt bé per al parc.
Això va bé pel parc i per totes les activitats que es poden fer a l'entorn del parc.
D'entrada, avui volem parlar d'aquesta neteja del bosc. Moltes vegades és una feina que potser les persones que anem a passar un dia, que anem a gaudir de la natura, moltes vegades no hi pensem, no, Joan?
Exacte, és una feina que sempre s'ha fet. De fet, la pastura és una tradició mil·lenària. El que passa que a mitjans del segle XX es va abandonar per diferents motius i ara sembla que estem descobrint la sopa d'all, però realment és una activitat ja molt antiga i que l'únic que estem fent és intentar fer el que ja havien fet els nostres avantpassats, que és gestionar el territori, en reduir la biomassa de les zones forestals mitjançant la pastura.
Una pastura, un ramat que, clar, tu ho deies, no és ara que s'utilitza, sinó que, clar, és una cosa mil·lenària, però que sembla que durant els darrers anys, no sé si seràs d'acord amb mi, s'ha tornat a anar recuperant.
Sí, s'ha estat recuperant i, de fet, en molts municipis han apostat per mantenir les franges de prevenció d'incendis a l'entorn del mateix municipi o de nuclis urbanitzats o d'urbanitzacions de les muntanyes de l'entorn, i per tant és una activitat que sembla que ara es redescobreixi, però és clar que realment és molt antiga. De fet, al parc, les primeres actuacions que ja vam fer de reintroducció de ramats ja van ser l'any 95, o sigui, ja estem parlant ja de fa uns quants anys.
Com es realitza aquestes tasques de prevenció amb el ramat?
En alguns llocs és relativament fàcil, però en altres llocs, com pot ser totes aquestes zones tan urbanitzades, tan plegades, per dir-ho d'alguna manera, de carreteres, de nuclis urbans, de zones industrials, doncs clar, és complicat, perquè és clar, la pastura necessita, com que estàs parlant amb ramats d'uns pocs centenars d'ovelles o cabres, en aquest cas, doncs el seu trànsit per espais més oberts, per espais forestals, per zones de camps, és relativament fàcil, però la que et comences a trobar amb entrebancs com són carreteres, carrers, polígons industrials, doncs llavors és molt més complicat.
Perquè vosaltres el que feu des del Parc Natural del Consorci de Collserola és combinar aquest ramat, no?, aquesta prevenció també amb d'altres mesures, no?
Sí, de fet la desbrossada mecànica no s'ha abandonat, al contrari, s'ha anat mantenint al llarg dels anys, però el que sí que es procura és a les zones on poden arribar els ramats, que clar, aquest és l'altre problema. Els ramats s'acostumen a estar en zones bastant a la perifèria del parc, en el nostre cas, i per tant, per poder arribar en zones que ens interessaria pasturar cap a l'interior del parc és complicat, perquè llavors tenen moltes distàncies. Estem parlant que en el parc tenim actualment uns 700 caps de bestiar entre ovelles i cabres, que formen part de 4 ramats diferents, 3 a la vessant del Llobregat i 1 a la vessant del Besòs, i clar, doncs per arribar a aquests ramats cap a l'interior del parc o més proper a les zones urbanitzades on hi ha franges de prevenció d'incendis, doncs tenen grans distàncies, i per tant doncs llavors se'ls ha de facilitar doncs els passos, perquè en alguns casos no, el bosc està molt tancat i s'ha d'obrir, i en altres casos doncs inclús facilitar doncs punts de repòs més cap al centre del parc, com podrien ser petites cledes, petits tancats amb coberts, amb un punt d'aigua, perquè és clar, el ramat aquest va pasturant, va menjant, va trepitjant. El trepig també és molt important, quasi bé més que no pas el que menja l'animal mateix, pel tema de la reducció de la biomassa, però és clar que aquesta tasca, aquest moviment dels animals, doncs també requereix que els animals puguin veure. Per tant, també s'han de preveure uns punts d'aigua en llocs estratègics per tal que aquests ramats puguin fer la funció que ens interessa a nosaltres.
Perquè també l'altra cosa, suposo, és que aquest ramat, clar, s'ha de cuidar, tu deies, a part d'aquests punts d'aigua, s'ha de tenir també cura d'aquests animals.
Sí, sí, de fet tots els ramats tenen el seu registre sanitari del Departament d'Agricultura i doncs sí, sí, els propietaris, en aquest cas tots són propietaris particulars, encara que estiguem en col·laboració amb ells, doncs tenen cura sanitàriament i alimentàriament doncs del bestiar, perquè és clar, ens trobem que a l'hivern, a la primavera, a la tardor, doncs segurament és més fàcil que trobin pastures bones per poder-se alimentar aquests animals, com aquesta, per exemple aquesta primavera va ser una primavera molt bona al parc, i els animals doncs van trobar molta herba. En canvi, doncs a l'estiu ara portem 2-3 mesos que realment de menjar n'hi ha poc, per tant doncs a part de la cura sanitària doncs se'ls ha de donar complements alimentaris per tal de que aquestes ovelles continuïn estant sanitàriament bé i poder criar i poder continuar la seva tasca al llarg dels anys.
Joan, suposo que els resultats són del tot satisfactoris, no?
Sí, 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 són satisfactoris. El que passa que és clar, en un lloc com aquest on hi ha tanta població, doncs clar, també tenim problemes. Abans parlàveu del running, doncs amb tema de running, sobretot en bicicletes, a vegades ens hem trobat allò algunes incompatibilitats, perquè és clar, les bicicletes volen anar molt de pressa, es troben en un camí on hi ha un ramat de 150 ovelles, no poden passar, hi han alguns problemes afegits en aquestes zones més properes a les ciutats, i en aquest cas a la ciutat de Barcelona. També un altre problema són els gossos. La gent surt a caminar o fer running amb el gos, però clar, el gos si el porta lligat perfecte, si el porta deslligat, correcte, doncs pot ser un problema, perquè és clar, les ovelles és un animal entre cometes molt tonto, o sigui, s'espanta de seguida i llavors el que pot provocar és una estampida que les ovelles mateixes poden anar-se remolinant entre elles o caure per un barranc o si més no amb alguna caiguda, doncs que els hi provoqui un avortament del xai que estan portant a dins.
Joan, pel que fa als incendis aquest estiu, tot i aquesta sequera que tu feia referència, ha estat un estiu tranquil, no, Collserola? Sé que hi ha hagut algun puntual incendi, no? Però per sort no cap gran incendi.
No, exacte. No, estem parlant tots de... Els més grans han set de poques hectàrees i bueno, d'incendis n'hi ha hagut molts perquè en portem ja més de 70 de comptabilitzats, però doncs pel tema de la prevenció i de la vigilància molt activa, doncs el resultat és que s'han cremat unes 40 i poques hectàrees en total.
Això per ser un estiu, estaríem parlant de en aquest cas que hi ha hagut poca activitat d'incendis, o seria la mitjana de cada any?
No, és bastant la mitjana de cada any. En alguns casos, clar, llavors quan hi ha un incendi que se t'escapa de les mans, llavors clar, la superfície aquella es dispara i llavors et trenca totes les mitjanes. Però no estem parlant d'un incendi, d'un estiu relativament normal.
Tot i la sequera, ho dèiem, eh?
Sí, tot i la sequera, sí.
Ara suposo que acaba el mes d'agost, ha fet avui és el darrer dia, comencem el setembre, i suposo que també el parc es comença a preparar ja de cara a la tardor.
Sí, de fet ara ja nosaltres en els nostres centres d'educació ambiental doncs ara ja començaran a trucar les escoles per venir a fer les visites i llavors tot el que és l'activitat al parc doncs es torna a revifar i la gent que estava de vacances, que estava fora, doncs el viure aquí molt a prop del parc, doncs clar, és la seva sortida natural de Sant Cugat, de Sant Feliu, de Montcada, de Barcelona, etc. I llavors doncs clar, és tornarem a tenir molta afluència de públic de tot tipus per fer tot tipus d'activitats.
Això noteu que l'estiu, per exemple, baixa el nombre de visitants i a mesura que s'acosta la tardor va pujant, eh?
Sí, de fet a l'estiu hi ha un pic molt baix d'afluència de gent, primera per la calor i segona doncs això, perquè la gent està de vacances i poc o molt doncs marxa uns dies o unes setmanes fora, per tant, tota aquesta activitat que hi ha aquí a l'entorn del parc doncs es redueix.
I aquestes pluges, com per exemple la pluja que està caient a aquesta hora, fa també que esperem d'aquí uns dies, unes setmanes, que el parc vagi canviant de color.
Sí, de fet, aquest any la sequera ja ha propiciat tant al parc com fora del parc, doncs, que molts arbres de fulla caduca ja hagin començat a canviar, a agafar colors de tardor, per dir alguna manera, provocat per la sequera, precisament. O sigui, les fulles, doncs, ja han començat a caure dels arbres o canviar de color. Però sí, sí, aquí... De fet, aquí els canvis de color es noten més cap al novembre que no pas cap al setembre, perquè aquí el fred, que és el que en teoria hauria de provocar aquests canvis de colors a les fulles dels arbres caducifolis, doncs el fred ens arriba més tard aquí, a partir del novembre, desembre.
Joan Vilamó, tècnic del Servei de Medi Ambient Natural del Consorci de Collserola, gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
A vosaltres. Bon dia.